La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Saludem en aquest nou Fahrenheit d'avui l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, i que ens visita cada 15 dies. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Avui ens portes llibres per llegir o regalar aquest Nadal.
Sí, no són llibres de Nadal, són llibres que jo recomano tant per fer un bon regal com per passar una bona estona durant el Nadal. Sí.
La temàtica, o vaja, la franja d'edat, ja es poden imaginar quina és.
Sí.
L'Anna Mael sempre mira per aquesta literatura infantil, sí, i juvenil, tal com ho fa també la Biblioteca de Mirassol i Marta Pessarrodona. Carta pel tigre, Tots els colors del camaleó i El cementiri sense làpides i altres històries negres. Aquests són els tres títols. Alguna preferència? Veig que tens al damunt de la,
sí,
pila el de Tots els colors del camaleó. Si et sembla, doncs comencem per aquest, del Jordi Los Santos.
Doncs sí, mira, l'he portat perquè és com un llibre anècdota, diria jo. El Jordi Los Santos no era escriptor, era enginyer informàtic, ho continua sent. La seva germana, Cristina Los Santos, sí que és il·lustradora i ha fet molts llibres per infants, però el Jordi mai havia escrit una història ni per adults ni per nens. L'any passat va decidir que, com li agradava tant explicar contes als seus fills, doncs que faria algun curset d'escriptura per escriure algun llibre, i es va apuntar a l'Ateneu de Barcelona. Bueno, va decidir que faria un conte i que el presentaria en un concurs sota un pseudònim. Ningú sabia qui era el nom. Tot el jurat va estar completament d'acord en què aquest era el conte que havia de guanyar, i quina va ser la sorpresa quan van obrir el sobre, van llegir que era el Jordi Los Santos, que no el coneixia ningú, que bueno, no sabien que la Cristina tenia un germà, i era la primera vegada que havia escrit un conte. I bueno, va ser declarat el Premi Vaixí de Vapor 2011, però per unanimitat del jurat.
I això amb aquest llibre, Anna?
Sí, 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 és el primer llibre que fa.
Primer i últim, o ja n'ha fet més llavors?
Bueno, està escrivint contes, però aquest és el primer i acaba de ser publicat. Sí,
doncs sí. Déu-n'hi-do, quin debut, amb sí, premi inclòs.
Sí, sí, a més, bueno, clar, li va demanar a la seva germana que a l'hora de publicar-ho, doncs, que li fes les il·lustracions. I han creat un tàndem que, bueno, és fantàstic, clar.
Home, sí, té bona pinta, eh?
Molt
bona
pinta.
Jo que el puc veure, que estem aquí a l'estudi, uh-huh, tapa gruixuda, d'aquests que s'hi piquen al cap fa una mica de mal,
sí,
amb el camaleó aquest ja groguenc en portada. Uh-huh. Què ens porta aquest Tots els colors del camaleó?
És una història, sobretot, d'amistat i de superació personal. És, bueno, un camaleó que és petit, i el dia dels camaleons fan un concurs que consisteix a veure qui troba l'espiadimonis, el primer espiadimonis. Un espiadimonis és com una mena de libèl·lula o d'insecte.
I el primer que el caci guanyarà el concurs.
Exacte. Doncs ell troba de seguida un, però veu que al costat de l'espiadimonis hi ha un gripau. Un gripau que té bastanta mala bava.
És a dir, un contrincant.
Sí, i que, bueno, que s'enfada moltíssim quan veu que el petit camaleó ha arribat abans que ell. Llavors el gripau li escup una mena de verí als ulls i fa que el camaleó es quedi malalt, es quedi daltònic. Llavors què passa quan un camaleó és daltònic i no veu els colors que ha de veure per poder-se camuflar? Doncs aquí comença una aventura. Aquest camaleó comença a ser una mica perillós per tot el poblat, perquè posa en perill a tota la seva família, i decideix fer un viatge per trobar un bruixot a veure si el pot curar.
I el curiós és qui l'acompanya en aquest viatge.
Qui l'acompanya, exacte. Es fa molt amic de l'espiadimonis que havia caçat.
Que es diu Max, per cert.
Es diu Max, sí. Al final del viatge descobreixen que no hi ha remei, que no es pot curar el camaleó. Però aquest viatge és, doncs, l'aprenentatge, la maduresa, l'amistat, les aventures. Finalment descobreix que bé, que no està malalt, que simplement veu el món de manera diferent, ho accepta i torna una altra vegada cap al poblat.
Doncs com deies, Anna, amb esforç, amb imaginació i una història de superació, no? I d'afrontar, doncs, aquest problema que ha tingut, i del valor de l'amistat que acaba fent amb en Max, que en principi era la seva presa per,
sí,
guanyar aquest concurs. Carta pel tigre, que jo m'he llegit també les sinopsis i diríem que també va donar història de superació.
Sí, bueno, L'he portat més que per la història, perquè l'autor és com un cas una mica estrany. Aquest autor va escriure abans d'aquesta col·lecció que els protagonistes són un tigre i un os, i aquest és el segon llibre. El primer va ser Oh, que bonic és Panamà. Doncs abans que aquesta col·lecció de llibres de l'os i el tigre, va fer llibres per adults i també per infants. No van tenir bona rebuda, perquè diguem-ne que és un autor, un il·lustrador molt atrevit, i a vegades diuen que és una miqueta obscè en les seves històries per adults. Bé, la crítica diu que és com una mica anàrquic i no van tenir bona rebuda els seus llibres. Llavors va dir, vale, no tenen bona rebuda? Doncs perfecte, seuré i escriuré un llibre perfecte que agradi a pares, a mares i a tots els professors del món.
I és aquest, Anna? És Carta pel tigre?
Exacte, és Carta al tigre i també Oh, que bonic és Panamà. Però ho va fer amb la intenció de fer un llibre absolutament cursi. Aquesta és com l'anècdota, no? I bé, quan va ser publicat, va agradar a tothom. I bueno, van demanar una altra tirada i una altra tirada i no para de reeditar-se. I
però
aquesta
perquè,
és la...
perquè ens entenguem, canvia d'estil, ell diu, doncs si el que jo faig no agrada, faré el que no m'agrada, però que potser ven.
Ho va fer una mica com a càstig.
Com a rebel·lió.
Com a rebel·lió, sí. Va veure que això agradava i va fer un segon llibre. Això sí, ha decidit que no torna a fer res més i els editors l'intenten, doncs, convèncer una miqueta i a vegades li fan regals, a vegades diu que li posen una miqueta de vi per poder-lo emborratxar i per tornar a escriure una altra vegada una altra història del tigre i l'os. Aquest és una mica diferent. És una crítica a la civilització i de manera molt irònica explica com es va inventar el correu postal i el telèfon. I bueno, aquests dos personatges viuen en un món completament ideal, bueno, aquesta crítica que volia fer ell per dir, escolteu, els nens no els hi podem donar sempre una imatge de que tot és bonic, tot és ideal i tot és felicitat. Uh-huh. I veieu aquests dos personatges que viuen en un món així i que no sempre s'ha de donar aquesta imatge als nens.
Un petit os i un petit tigre que en l'hàbitat més aviat de l'os, que és el bosc, intenten fer-se arribar una carta. Uh-huh. I el que dèiem, com en l'anterior història, doncs amb enginy, amb l'ajuda dels uns, dels altres, finalment resulta que esdevé la casa del tigre i de l'os el lloc més ben comunicat del món.
Sí, exacte. Són ells mateixos que inventen el correu i inventen el telèfon i a partir d'aquí ajuden a tot el món, però bueno, tot el món, o sigui, Àfrica, a tot el món a poder-se comunicar mitjançant aquests dos invents que, bueno, que els han inventat ells.
És a dir, tu deies el correu postal i el telèfon, però ja podríem dir també fins i tot correu electrònic gairebé, perquè han ajudat això a comunicar a tot el món.
A tot el món. Bueno, no electrònic encara, perquè no surten ordinadors i això, però sí que surten vaixells i surten avions, o sigui que van més enllà de només una carta que porta una llebre de casa a casa.
I aquest, Anna, a partir dels 7 anys m'has dit, però tu em deies que ha agradat a grans, petits...
Sí, exacte. Sobretot adults, perquè moltes vegades dins de les il·lustracions trobem elements que ens piquen una miqueta l'ulleta als adults. Llavors sempre ens fa somriure.
Sí. Molt bé. Deixem estar, doncs, i anem pel tercer.
Exacte, molt bé.
Aquest sí. Me l'hauràs d'explicar perquè... El cementiri sense làpides i altres històries negres.
Sí.
De Neil Gaiman.
Sí.
És un conte, són varis contes, és un recull...
És una antologia d'11 contes que alguns ja havien estat publicats de manera autònoma, però aquesta vegada l'autor els ha reunit i ha fet un llibre, només. Només per la portada podríem pensar que és del Tim Burton.
Jo, sí, això t'anava a comentar ara.
Sí, jo el vaig agafar i vaig dir, del Tim Burton? No, és del Gaiman, no? Però si comences a llegir-los és que el podria agafar el Tim Burton i podria fer una pel·lícula, ben bé. Perquè ten molts tics i potser alguna referència a Tim Burton, eh? A mi em recorda moltíssim.
A tu no t'enganyen, eh, Anna? Creus que hi ha alguna cosa?
No sé, a mi em recorda molt. Doncs bé, són 11 contes, però no només són de por, encara que al títol podríem pensar que tots són de por i de misteri.
Estils variats.
Sí, tenim contes que són d'humor, contes que són de misteri, contes que molts són surrealistes i alguns els deixa oberts. L'autor pensa que els joves no són tontos, que els joves poden fer la seva pròpia història i poden acabar un conte, i és el que els demana amb aquesta antologia, que en alguns dels contes li posin imaginació i puguin fer el seu propi final.
Mira, ara mirava per posar algun exemple d'aquests que són així més bromistes, la d'un noi que rep la visita d'un cavaller a la recerca del Sant Grial. No, aquest és el d'una mestressa de casa.
Aquest és el meu preferit, sí.
Sí? Doncs sí. Mira, jo anava pel següent que tinc de la llista. La d'un noi que comprava en una festa que, efectivament, diu, les noies semblen vingudes d'un altre planeta.
Sí, 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 sí. Aquest, bueno, a part de ser humorístic, també el posaria dins de la part de surrealista. Humorístic és el que, per exemple, el que comentaves abans, que he dit que és el meu preferit.
El de la mestressa i el Sant Grial.
Sí, sí, és, bueno, és divertidíssim. És una senyora que en un mercadillo, en un rastre d'aquests, compra una copa. Pensa que és una copa de bueno, per fer maco a casa o per fer servir a la cuina, i el posa sobre la repisa de la cuina. I un dia toca a la porta, pica a la porta un cavaller amb espasa, vestit de cavaller, que ve a recuperar el Sant Grial. I resulta que, bueno, que és una història increïble. I fa somriure, sobretot si coneixes la història del Sant Grial. Sí.
Doncs, Anna, moltes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos aquests tres llibres per llegir o per regalar aquestes festes de Nadal. Com es presenta a la Biblioteca Mirasol de Marta Pessarrodona aquest Nadal? Ens vas avançar ja l'altre dia aquells punts de llibre. Encara hi som a temps de recollir un punt de llibre?
Sí, aquest divendres.
Fins aquest divendres, que és el sorteig, eh?
Sí, sí, es fa un préstec que podeu aconseguir. Un punt de llibre és una butlleta per participar en la panera cultural de les biblioteques. La Biblioteca Central sorteja una panera i la Biblioteca de Mirasol sorteja una altra. O sigui que teniu més d'una oportunitat per poder participar.
Per cert, avui llegíem a l'apartat de les xarxes que fem al matí, a 2:15, quan començava el programa, Víctor Alexandre deia que de mitjana els catalans, quatre llibres l'any. I que aquest Nadal s'havia de promocionar la lectura i el fet de comprar llibres i regalar.
Sí, i tant. Per mi, quatre llibres l'any trobo que és poquíssim, que sempre podem trobar una estoneta de temps per llegir, i quan més llegim jo penso que menys podem deixar la lectura. És com una droga, això enganxa, i quan agafes un llibre sempre estàs buscant ja el pròxim.
Doncs Anna Mael, directora de la Biblioteca Mirasol, Marta Pessarrodona, moltes gràcies, bones festes.
Igualment.
I fins una propera.
Molt bé, gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.